I ja s'asseu al nostre estudi un dimecres més, Dani Boquera. Dani, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Preparat, doncs, per al costat novetats que arribaran ben aviat avui. Hem de parlar d'algunes novetats que arribaran aquest juny a la biblioteca. Dic juny perquè rarament els veurem aquesta tarda de dimecres. I el cert és que torna a estar amb novetat Jordi Sierra i Fabra. N'hem parlat molt en aquest saló de lectura i serà que a la gent de la Cala li agrada la saga de l'inspector Mascarell. Parlarem de quina és la nova proposta, però també tindrem algunes novel·les. De què tractaran més o menys les novel·les que avui ens recomanaràs, Dani?
Bueno, tenim dels gèneres preferits, aquests gèneres de misteri, de thrillers, també alguna cosa per reflexionar sobre la vida.
Hem de fer reflexions també, eh? Ens situarem al passat, al present, en moments transcendentals de la vida, en fi, tot una mica, com sempre, barrejadet en aquest temps del Saló de Lectura. Comencem. I vinga, comencem aquest saló de lectura amb les novel·les que sí, que si aneu ara, d'aquí una estona a la biblioteca Doctor Frías, trobareu. Comencem amb un premi, que va ser el Carlemany de novel·la 2010. Parlem de La ciutat vertical, de Bea Cabezas. Ens situem a l'any 1929, a Nova York, on un jove arquitecte, Daniel, que treballa a la construcció de l'Empire State, rep una nota del seu pare.
Exacte, si Nova York em dona per fer moltes pel·lícules, també en aquest cas dona per fer llibres de ficció. Doncs com comentaves, el Daniel rep una nota al seu pare. De fet, fa 18 anys que no en sap res d'ell, però no arribarà temps de tornar-lo a veure amb vida. Al minúscul apartament on l'ha citat, només hi trobarà el seu cadàver amb dos forats de bala a l'esquena i un manuscrit amb una dedicatòria per a ell. Serà gràcies a aquest document que descobrirà la història del seu pare, en Joan Casas, un nen que va emigrar de Barcelona a la Nova York de 1880 i es va anar guanyant el seu lloc als perillosos carrers del Lower East Side de Manhattan. La ciutat vertical és la vida d'un emigrant lligada a l'expansió de la Nova York de tombants del segle XX. Una ciutat que veu néixer els gratacels, el metro, els ponts sobre l'East River, però també el crim organitzat, la gran urbs que dona segones i terceres oportunitats i on tothom pot lluitar per fer realitat el somni americà.
Una descripció que, tot i que s'hauria de reescriure, sí que té el concepte, aquella base del, com deies tu, el somni americà o l'essència de Nova York, no? La ciutat pot ser la més cosmopolita o més metropolitana de la part oriental dels Estats Units, que després tenim tota la banda occidental, però són perfils diferents, eh? Des de Los Angeles a Manhattan la cosa canvia moltíssim. Ja en tenim 30. Bueno, jo encara no els tinc.
Jo una mica superats.
Superats. És la novel·la de l'Eva Santana, amb el que parlem de la Jovita.
Exacte, la Jovita, una mileurista a punt de fer els 30. Viu en un forat que comparteix amb una tarotista que li agafa la roba de l'armari sense permís i té una mare que no para de dir-li que se li està passant l'arròs. La seva amiga Maria està a punt d'anar-se'n a viure amb en Vicenç, un penques amb ínfules literàries que ha conegut per internet i que no té ni un cèntim a la butxaca. La Joana, casada, amb dos fills propis i dos aliens, i amb tots els problemes típics de la convivència i una vida sexual sota zero. La Raquel, que és addicta a la feina i a les compres, que s'amaga darrere una cuirassa de pors. I finalment tenim la Rita, que és la típica lleona insaciable amb fòbia al compromís. Un ecologista amb poques ganes de compromís, un couch surfer israelià que s'instal·la al seu sofà i un admirador anònim al Facebook són altres dels molts personatges que faran tornar boja la Jovita.
Veurem com arriben aquests 30 anys, la Jovita. I també una altra de les novel·les que teniu disponibles a la Biblioteca Doctor Frías és Bones Intencions, de Maria Mercè Roca.
Quan el món tranquil i ordenat de la Valèria, farmacèutica, casada i dos fills, s'ensorra sense avisar, no té més remei que superar la seva crisi amb l'ajuda de les persones que té més a mà. El seu pare, una vida de 80 anys amb poca memòria, i la dona que el cuida, un emigrant sense papers. Per altra banda, la seva amiga íntima, que és decoradora, un veterinari solitari, una dona maltractada pel seu marit, un aturat de llarga durada deprimit i un membre d'un grup d'exalcohòlics. Però qui ajuda aquí? Qui és el salvador i qui són els salvats? Tots ells descobriran que sempre hi ha segones oportunitats i que, com diu la dita, d'un gran mal en surt un gran bé si un està al cas, claro.
La ciutat vertical de Bea Cabezas, ja en tenim 30, d'Eva Santana i Bones Intencions, de Maria Mercè Roca. Tres de les recomanacions que trobeu ja a la Biblioteca Doctor Frías i de les que vindran aquest juny. Avui us destaquem de Miquel Santiago, El extraño verano de Thomas Harvey.
El Miquel Santiago ha conquerit centenars de milers de lectors amb les seues dues novel·les anteriors, L'última nit a Tremor Beach i El mal camí. Quan van arribar als primers llocs de les llistes de bestsellers, les anteriors novel·les de Santiago s'han publicat amb gran èxit també als Estats Units, França, Itàlia, Polònia, Holanda, Portugal, Anglaterra, Argentina i nombrosos països més. D'esta novel·la, la d'avui, L'extraño verano de Tom Harley, suposa un salt narratiu respecte dels seus anteriors novel·les. Hem passat del suspens psicològic al thriller.
I agafem com un fragment del llibre per entendre què és el que ens sorprendrà Miquel Santiago amb L'extraño verano de Tom Harvey.
Diu: jo era a Roma quan Bob Harlan em va trucar. Per ser exactes, estava amb una dona a Roma quan Harlan em va trucar. Així que quan vaig veure el seu nom a la pantalla del telèfon, vaig pensar: què dimonis, Bob, no em truques en una eternitat i vens ara a espatllar-me el millor moment de l'estiu. Així que el vaig deixar sonar. Dos dies després vaig saber que Bob havia caigut des del balcó de la seva mansió a Tremont, pocs minuts després de marcar el meu número. O potser l'havien espenyat. No em quedava més remei que prémer l'accelerador del cotxe i plantar-me allà a fer unes quantes preguntes.
I la següent de les novetats que arribarà ben aviat a la nostra biblioteca és 8 dies de març, una nova entrega de la saga de l'inspector Mascarell de Jordi Sierra i Fabra. En aquesta vuitena entrega, que cap a on anem?
Pues l'autor ens endinsa en una trama tan intensa com addictiva que delectarà qualsevol lector de novel·la negra. Són els anys 50, l'inspector Mascarell i la seva dona, la Patro, estan a punt de ser pares quan Barcelona està immensa en un període d'agitació social a causa de l'augment del preu del tramvia. Un dia, en Pere Humet, un antic subordinat de Mascarell d'abans de la guerra, li explica que en Pinyol, l'Arnella i en Mata Rodona, tres policies que també havien estat a les ordres de l'exinspector, van marxar junts a l'exili, al camp de refugiats argelers, i després van treballar en el reforç de la línia Maginot fins que els alemanys els van enviar a Mauthausen. Tots tres van sobreviure, amb penes i treballs, a aquell infern, fins que el capritx d'un oficial alemany va desencadenar l'horror. Va obligar en Pinyol a matar l'Arnella d'un tret al cap. Tot seguit el va obligar a fer el mateix a l'Humet, però la pistola només tenia una bala. L'Humet es va salvar i va jurar venjar-se d'en Pinyol, que va començar a col·laborar amb els alemanys i va ser el responsable de la mort d'altres presoners. L'Humet confessa a en Mascarell, que ha tornat a Barcelona perquè sap que en Pinyol és a la capital catalana i vol fer justícia. També li explica que té un càncer i no li queda gaire temps de vida. En Miquel accepta ajudar-lo i el convida l'endemà a dinar a casa seva, però l'Humet no s'hi presenta. Quan l'inspector va buscar-lo, troba el cadàver de l'antic company i el de la seva cosina, que han mort apunyalats. L'acusat és en Nicolau, l'exnòvio de la noia, però l'instint de policia d'en Mascarell li diu que en Nicolau no és el culpable.
Això a vegades passa, eh? Que acusa algú que realment no és el culpable. Veurem si l'inspector Mascarell l'acerta o no. Recorden, novetats que aviat estaran a la biblioteca i que ja us les avancem: El extraño verano de Tom Harvey, de Miquel Santiago, i 8 dies de març, de Jordi Sierra i Fabra, una de les noves, la vuitena entrega d'aquesta saga de l'inspector Mascarell. Amb aquestes 5 recomanacions nosaltres posem ja el punt final al nostre saló de lectura. Agraïm-te, com sempre, Dani, una setmana més que ens hagis acompanyat per fomentar una miqueta la lectura i per invitar, doncs, a seguir les novetats que arriben a la biblioteca Doctor Frias i també allò que hi ha entre les prestatgeries i que moltes vegades per rapidesa no trobem, que són interessants de llegir. Gràcies, Dani, fins la setmana vinent.
Adeu.